representante d'Esquerra de treure ferro. ¿Qué pasa? Que aquí hay partidos políticos que es evidente que están apoyando un supuesto, el que se cometa un supuesto delito de odio. Es muy claro, tira al facha, puntería de la buena. Y no solamente contra algunas personas, sino también contra la policía.
A mí me agradaría que gente que se indigna tan, se indignés también mucho, cuando va para los pasadizos de la ayuda también.
Ustedes se indignan. Cuando
no, estoy hablando yo. Sí. Después del ple... Vostè, amb el seu company, recordin quina conversa van tenir sobre lo del tiro al faig, I què dijeron?
No se indignen tanto.
Vale. Bueno, pues yo sí, porque l'escuché yo en no primera línia. Vale. Bueno.
I arribats al punt de les 11, ho deixem aquí, ens actualitzem amb el butlletí horari i la segona hora del Faves Contades. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Associació de Veïns de Sant Cugat, propietaris de Torre Negra, recorda al consistori que la justícia encara no ha dirimit sobre els seus drets compensatoris. Tot i que els tribunals han donat la raó a l'Ajuntament sobre la seva potestat de preservar de la urbanització el sector de la Torre Negra, els petits propietaris insisteixen que això no implica que no tinguin dret a una indemnització. I això és el que batallarà ara l'associació que representa aquest col·lectiu, que lamenta que l'Ajuntament no els ha escoltat mai i que reactivarà la demanda de responsabilitat matrimonial amb la qual reclamen 400 milions d'euros. La igualtat, el respecte i l'empatia són els valors claus d'una nova generació de mestres que des d'enguany ja són a les aules. Nascuts en el nou mil·lenni, es tracta d'una generació que ha arribat amb moltes ganes, forces i amb les idees molt clares. Asseguren que cal un canvi de model educatiu i que l'educació per projectes n'és una opció si s'està ben feta i engloba totes les competències necessàries que han de tenir els infants. Pel que fa a la tecnologia, la veuen com una eina molt útil a les aules. Ara bé, sempre que sigui utilitzada com un complement i no com el pilar base. Des de Cugat Mèdia hem volgut parlar amb dues professores que formen part d'aquesta generació per conèixer què pensen sobre aquests i altres temes que afronta avui dia el món de la comunicació i que no estan exempts de polèmica. I la Joventut Nacionalista de Catalunya posa distància amb el secretari d'organització de la JNC a Sant Cugat, Josep Arques, arran de l'assetjament denunciat per la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, al ple municipal d'octubre celebrat aquest dilluns. A través de la xarxa social X, la secretària general de la JNC, Ariadna Urroz, ha condemnat públicament els fets perpetrats per Arques. Urroz, que també ha anunciat que ha portat a l'òrgan disciplinari intern les actuacions d'Arques, ha volgut desvincular el santcugatenc militant de la JNC de qualsevol responsabilitat a nivell nacional. I l'Ajuntament ha revocat el permís a la gincama prevista en els actes de Batallem Sant Cugat organitzada per Arran i que s'havia de celebrar aquest divendres. En aquestes s'incluïen proves com Apunta al Fatxa i Taranyina Policial Trenquem el Cordó, les quals PP i Vox havien demanat prohibir. Els populars ho van reclamar aquest dilluns en el torn de precs i preguntes del ple municipal, mentre Vox ho ha fet aquest dimarts en una nota de premsa. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Tornem a posar l'economia en el centre en aquest espai del magazín que compta amb la col·laboració mensual de Sant Cugat Empresarial. Avui ho fem per descobrir una de les persones clau en l'inici d'aquesta associació i actualment en la seva gestió. Parlem amb la Concepció Coret, que és gerent de Sant Cugat Empresarial. Concepció, benvinguda.
Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos a participar en aquest programa.
Estem parlant de... amb una de les fundadores de Sant Cugat Empresarial, no?
Sí. Mira, fa l'any vinent, farà 20 anys, que un conjunt de persones del teixit empresarial d'aquí Sant Cugat vam pensar que era interessant que ens ajuntéssim, ens agrupéssim, perquè hi havia moltes probabilitats i moltes possibilitats de conèixer-nos i d'oportunitats de negoci i de créixer amb coneixement i tal. I llavors, mira, vam pensar i vam iniciar el que seria doncs, Sant Cugat Empresarial. Sí, sí.
I quina era la conjuntura del moment?
A veure, aquell moment, la veritat és que Sant Cugat era encara una ciutat petita, però ja començava a haver empreses molt representatives. I el cert és que tampoc ens coneixíem massa. Sí que l'Ajuntament havia fet algunes iniciatives, com va ser el Tribuna, i que allà ens vam començar a conèixer algunes persones. I d'allà va néixer una mica la llavor aquella de dir, ui, que ens hem de conèixer més, que podem fer coses junts.
I la teva vinculació amb el món de l'empresa era a través de quina empresa?
Sí, bueno, jo sóc sòcia fundadora també d'una empresa, una consultoria de direcció, que és GlobalMed, que té més de al voltant de 30 anys i això, i nosaltres treballem en temes d'estratègia i àmbits empresarials.
Quant de temps passa fins que et fas càrrec de la vicepresidència?
A veure, la veritat és que la vicepresidència la vaig agafar prou aviat perquè en aquell moment el primer president, que va ser Frederic Boix, va iniciar doncs, ell com a president i després vam veure que era necessari doncs, també repartir-nos feina, tenir més representativitat i això. I no sé dir-te exactament quan, però en pocs anys em va proposar si voldria agafar una vicepresidència, li vaig agrair molt, vaig estar encantada i això també em permetia doncs, tenir una participació encara més activa a dins de l'associació amb la qual jo creia, confiava i realment m'estimo molt. No?
I com va ser aquella etapa a Concepció?
Mira, aquesta etapa va ser molt bona perquè va ser la de naixement i també de creixement i de donar-nos a conèixer i que realment des d'un primer moment va haver bastant impacte. Per tant, hi havia moltes possibilitats, ens repartíem feina, anàvem a donar-nos a conèixer tots plegats, vam començar a fer doncs, tot un seguit d'activitats i la veritat és que va ser una etapa molt interessant d'això, no? De construir i de créixer. I ja créixer amb grans empreses representatives d'aquí Sant Cugat, que algunes d'elles també eren fundadores.
I dins de tot aquest context, el paper de la dona empresària, quin era i com ha anat canviant fins a l'actualitat?
Mira, la veritat és que des de Sant Cugat Empresarial sempre s'ha tingut molt present el tema aquest d'homes, dones, diversitat. El fet de que se'm plantegés el ser de vicepresidenta també era una consideració, no?, respecte a una dona empresària. I jo crec que aquest ja és una mostra, no?, important. I així ha anat evolucionant. I sempre en les nostres juntes hem volgut tenir presència i realment equilibri entre homes i dones. Això és un fet que jo crec que és remarcable dins de Sant Cugat Empresarial.
I haurem d'esperar molt per veure una presidenta de Sant Cugat Empresarial?
Quina pregunta que em fas. Escolta, a tots plegats ens agradaria molt. Molt i molt. A tots ens agradaria molt. És cert que en algun mandat ho hem vist molt a prop, però potser per circumstàncies de les persones amb les que hem pensat no ha estat possible, i no per manca d'interès, no? Sinó moltes vegades és per això, no? Perquè estem tots o totes, en aquest cas, doncs, molt ocupades, molt presents, molt actives en molts llocs i també moltes vegades prenem decisions que són com molt de responsabilitat, de dir, escolta, si m'hi puc dedicar, ho faré, però si no puc fer-ho com jo crec que s'hauria de fer, no? Doncs potser no ho fem. I no vull dir amb això que els homes no pensin en el mateix, però sovint ens passa, no? A vegades assumim, no sé, que és aquesta gran càrrega, no?
Falta fer aquest pas, no, Concepció? Sí. Faltaria fer aquest pas que sembla que als homes els hi costa menys de fer, o no?
Bueno, potser No ho sé, suposo que depèn de les persones, no només d'homes i dones, però segurament que sí, que deu haver-hi un plus de les dones que a vegades, doncs, si no veiem que ho podem fer molt ben fet, no ens hi posem, no?
Uh-huh.
I parlo sobretot per a mi, eh?
Parlem ara, Concepció, de la teva tasca, del teu treball dins de l'organització com a gerent. Ets l'encarregada de donar la benvinguda als socis. Socis que sí. Ja vam explicar quan ens va acompanyar el president, que són petites, mitjanes i grans empreses. Vull dir que hi ha de totes les mides, no?
I tant, sí, sí.
Com es fa aquesta benvinguda? En què consisteix?
Mira, nosaltres, el nostre president, Eduard Torres, ja ho va comentar, però la nostra missió com a Sant Cugat Empresarial, com a associació sense ànim de lucre, és acollir a totes aquelles organitzacions de tots els tamanys i de tots els sectors que tinguin interès en Sant Cugat. No vol dir que siguin de Sant Cugat o que estiguin només a Sant Cugat. No. Tenim organitzacions de fora que tenen interessos aquí a Sant Cugat i, per tant, vull dir, també formen part de nosaltres. Llavors, nosaltres el que volem és realment tenir la representativitat i representar-les a totes, no? Com ho fem? O bé som nosaltres que ens adrecem a elles, que a vegades sovint no ho podem fer tant com voldríem, no? O també són elles que s'adrecen a nosaltres i ens manifesten l'interès en formar-ne part. Els expliquem qui som, què és el que fem i què considerem que els hi pot aportar com a benefici, no? Per nosaltres el que volem és que totes les organitzacions sòcies entreguin profit de Sant Cugat Empresarial. Mm. Per tant, aquí afegeixo, no t'estic donant encara resposta al que em preguntaves, no sé si ho tenies previst després.
Repreguntar.
Però, sí? Ho tens previst després?
A veure com acaba. Sí.
Molt bé. No, el que vull dir és que nosaltres actuem com a lobby. Nosaltres el que volem és que realment hi hagi aquesta paraula, no?, que tots entenem, tot i que no és tan catalana, que del network. Entre nosaltres ens coneixem i a partir d'aquí puguem tenir més valor. O bé perquè podem fer negocis conjuntament o perquè podem aprendre diferents coses o perquè ens podem complementar. Per tant, network, o sigui, lobby i fer network és la nostra missió i també el facilitar la relació, per exemple, de les organitzacions amb l'administració pública.
Uh-huh.
Aquests són dos dels elements. I un altre que és aquest del coneixement, no? De donar a conèixer temes que són d'interès per als nostres socis i que ho fem en diferents formats. No t'he contestat, eh? El que em preguntaves.
La pregunta està feta, la resposta jo l'espero.
L'esperes, va. Doncs ara vaig a la resposta directa. Nosaltres sí, quan un soci s'adreça a nosaltres, nosaltres els expliquem què és el que podríem treure a benefici, intentant saber quines són les seves necessitats, i llavors, des del primer moment, tenim una fitxa, un model de fitxa, en el qual se li demana una sèrie de dades i amb això mateix el que ja se li demana també els seus logos i una breu descripció de les seves activitats i a partir d'aquí es posa en marxa tota la maquinària. Mm. La maquinària és que entren a formar part de Sant Cugat Empresarial, els incorporem a dins de la web amb enllaços directes en els seus webs i també en fem difusió única i exclusiva per aquella organització a les xarxes, a les diferents xarxes. Aquest és el primer element.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, en funció de la categoria, entren a la categoria i en tamany, perquè es categoritzen per tamany, entren a formar part com a socis de Sant Cugat, empresarial, i llavors ja està, entren a tot l'engranatge. Què poden fer? Doncs mira, poden venir a tots els actes i esdeveniments que estem fent. A més, reben la news o el butlletí que fem cada divendres de la setmana. I ells també poden publicitar o donar a conèixer accions que fan. També tenen accés, doncs, a totes aquelles coses que fem directament com a Sant Cugat Empresarial o que bé fan altres empreses associades que es publica a la news.
Mm-hmm. Ara sí, eh?
Ara sí? A veure, no t'he dit que a part d'això ens coneixem, personalment ens agrada molt no només omplir una fitxa, sinó que realment el que ens agrada és tenir una trobada presencial amb la que ens coneixem, amb la que comencem a generar doncs, una mica aquest caliu que, entre les persones, que és fonamental.
Clar.
Identificar aquests interessos i necessitats també. Moltes vegades els socis, quan veuen el col·lectiu d'empreses que formen part de Sant Cugat Empresarial, diuen, ai, mira, m'interessaria conèixer a algú, no? I llavors els posem en contacte directament.
Aquest
és un altre de les avantatges que oferim.
Ens podries posar algun exemple d'una última incorporació a l'associació?
A veure, no us donaré noms, No us donaré noms, que aquests noms els podeu trobar tots a la web.
A la web, no? Sí.
Però sí, sí. Però sí que us puc comentar, per exemple, de dos socis nous que s'han fet durant aquest any, no?, que s'han incorporat a la nostra associació i que per un projecte en concret vam identificar unes determinades necessitats o interessos. I llavors vam pensar en ells perquè ells es van oferir directament a nosaltres i ens van explicar molt bé el que feien, no? I en els dos casos, les dues organitzacions, vam trobar la possibilitat de que participessin i fessin que un determinat acte tingués un valor molt superior al que podríem haver imaginat, no? Gràcies a la seva participació i col·laboració absolutament sense un retorn econòmic, no? Només amb un interès de realment col·laborar amb la comunitat i el col·lectiu, no? I això realment s'agraeix molt i també els hi va permetre també donar-se a conèixer, no? I fer-se un lloc en l'àmbit aquest econòmic empresarial en el que estem.
Doncs aquí tenim un exemple, una mica, de com pot funcionar, no?, aquesta relació a partir de la incorporació com associat a Sant Cugat Empresarial. Estem a prop de la celebració dels l'esdeveniment estrella, podríem dir, de Sant Cugat Empresarial, que és el Tribuna, no?
Sí.
Tenim data?
Sí, sí. Sí, tenim data, està previst per al 21 de novembre. Això es fa per la tarda, 6-7, tarda-vespre, i, bueno, com tu deies, és un dels nostres actes estrella, que se'n fan dos a l'any, una és a la temporada més d'estiu, el juny, i una altra més ara, més hivern, que és el novembre. Aquest acte, que és el 21 de l'11, es farà a l'auditori del Banc de Sabadell, aquí a Sant Cugat. El Banc de Sabadell és el nostre patrocinador principal per aquests actes. I en aquesta ocasió t'avanço que parlarem de les eleccions, sí, del resultat de les eleccions als Estats Units, de l'impacte que pot tenir en l'àmbit econòmic i empresarial. No ens posem en política, Sant Cugat Empresarial no es posa en política, sinó en tot allò que sigui impacte econòmic i empresarial.
Com es decideixen els temes, Concepció? Perquè, a veure, per posar un exemple dels últims Tribuna que s'han fet, se n'ha parlat dels grans esdeveniments esportius com un motor de progrés econòmic i social, d'això se'n va parlar el mes de juny, i el mes de novembre es va fer referència als reptes digitals de la banca. Ara, per una qüestió d'actualitat i que ens implica a tots les conseqüències d'aquestes eleccions americanes, és un tema molt potent. En general, com penseu els temes?
Sí, mira, nosaltres treballem molt per comissions, i llavors hi ha comissions encarregades de diferents àmbits i aspectes, no? També hi ha una comissió d'esdeveniments en el qual es plantegen temàtiques que puguin ser d'interès. Ja ho veus, però els que has comentat són temes d'interès del moment. Aprofitem el moment i també aquest impacte que pugui ser econòmic empresarial. Habitualment és a través de les comissions, tot això també es presenta en junta, hi ha un comitè executiu i s'acaba decidint amb la participació i representació de, dels diferents membres de la Junta i representatius de Sant Cugat Empresarial. Però neixen de les comissions, habitualment.
Molt bé. Doncs estarem atents a aquest 21 de novembre, al pròxim Tribuna, i us esperem d'aquí un mes per continuar parlant de l'economia a la nostra ciutat a través de la vostra associació. Concepció Coret, gerent de Sant Cugat Empresarial, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem el 21 de novembre tots plegats. Gràcies.
Bon dia.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita Aquida.es i truca'ns sense compromís. Aquida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
L'Espai de Patrimoni del Faves Comptades dona avui la benvinguda al programa a l'Arxiu Municipal, que ens acompanyarà un cop al mes. Avui rebem en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió de la informació a l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvingut, Francesc.
Moltes gràcies, benvingut. Moltes gràcies.
Avui vens a parlar, però, de l'Arxiu Municipal, concretament.
Sí, exacte. És una part de les funcions, sí.
Anem als orígens, anem al principi de tot això i situa'ns una mica en quin moment es crea l'Arxiu Municipal.
Vale, nosaltres a la pàgina web indiquem efectivament que cap al 1987, més o menys, podreu veure si mireu la pàgina web, es crea l'arxiu com a tal. Però quan diem això volem dir que no és que hi hagi una creació pròpia formal de l'arxiu, sinó que va ser la primera vegada que hi havia una persona, diguéssim, destinada a fer les funcions d'arxiu, a gestionar tot el que era el fons municipal i tots els fons privats que hi havia a l'arxiu. Però realment, un parell d'anys abans ja s'havia començat a fer una mica de gestió sobre aquest arxiu, amb personal, plans d'ocupació, gent vinculada fins i tot al GEL, doncs que van venir a ajudar i a inventariar l'arxiu, perquè com a tal el comentari d'arxiu ha existit sempre. Però sempre, vull dir, s'ha anat generant documentació des del que diem nosaltres els ajuntaments democràtics, com a mínim. De pensar que l'arxiu, bona part de la documentació que tenim a l'arxiu, ja el volum més gran és del segle XVIII, XIX, vale? La documentació més antiga, que potser és aquella que la gent... Sant Cugat...
Li fa més gràcia,
clar,
no?
Al monestir, no? I deu tenir documentació molt, molt antiga. Doncs no és així, perquè aquesta documentació formava part del monestir, lògicament, dels senyors feudals, de la part del monestir, i el que va passar en 1835, la desamortització, va ser que aquests fons, els monges van extreure del monestir, se'l van emportar, els monges, i també per part de l'arxiu de la Corona d'Aragó, que en aquell moment van recopilar tota la informació de diferents llocs de país, i actualment aquest fons municipal, un dels més grans, de fet, és un fons més important de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que és el de Sant Cugat, el del monestir de Sant Cugat, està ubicat a Barcelona, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Llavors, per això nosaltres, quan parlem d'arxiu municipal, tenim documentació sobretot del 18-19 i del 19 cap endavant, sobretot la gran majoria, vale? Perquè ens falta aquesta part. Però també és fons que nosaltres volem que la gent també investigui això, perquè forma part de la història de Sant Cugat, lògicament, i una gran època de Sant Cugat. No?
Clar que sí. Si parlem d'un arxiu municipal, quines són les seves funcions?
Les funcions de l'arxiu estan determinades per la llei d'arxius, que ens marca molt quines són les funcions que ha de tenir un arxiu municipal, però bàsicament podríem dir centralitzar-lo en preservar la conservació i preservació de fons, tant el fons que crea el propi ajuntament, com, que és aquella documentació pròpia de les activitats de l'ajuntament, com aquells fons de la gent o de les entitats que volen que la seva activitat, l'activitat que ells realitzen, quedi guardada i estigui disponible per tota la població. Llavors guardem aquests fons, els inventariem, mirem que es conservin, fem actuacions de millora i restauració amb tota la documentació que tenim, i sobretot, jo sempre dic que si em dedico a l'arxivística és per una cosa molt concreta, que és per donar accés a la informació, no? Llavors, nosaltres el que fem, tot això perquè ho fem, no per tenir-ho guardat. No ens agrada allò de tresors, que a vegades s'utilitza pels arxius, no tenim tresors, perquè tresor és una cosa guardada que ningú coneix, sinó que nosaltres el que volem justament és ser oberts, no? I que tot el que tenim sigui disponible per tota la gent, perquè no té sentit la nostra feina, no? I llavors en aquesta qüestió totes les accions que fem al final són per aconseguir que el màxim de documentació, la màxima informació que tenim estigui disponible i tothom hi pugui accedir, no? Llavors això implica també fer difusió, fem activitats de difusió, etcètera. Vull dir, implica tot aquest marc, des de la petita conservació, descripció de documents, que això ens dona molta feina, fins a l'objectiu final de difondre, fer activitats, posar a disposició en línia de tota la documentació que tenim, etcètera.
I com es fa, per exemple, aquesta difusió?
Fem diverses activitats, és a dir, fem diverses coses. Una d'elles és, intentem que tot l'inventari, que és la descripció dels documents que tenim a l'arxiu, estigui publicat a la web. Per això nosaltres, dintre la web de l'Ajuntament, tenim un apartat que és d'arxiu municipal, i allà publiquem tots els inventaris que anem fent, totes aquestes descripcions de documents, perquè la gent els pugui veure, es pugui accedir. A més, una part d'aquests inventaris també els tenim publicats a través, gràcies a l'acord que tenim amb la Generalitat i amb l'Arxiu Nacional de Catalunya. Tenim publicat Arxius en línia, que és un portal de difusió d'arxius que tenen la Generalitat, i allà pots veure el fons històric de... Bueno, pots veure els registres del fons històric de Sant Cugat, és a dir, pots buscar sobretot el nostre fons històric municipal. Tu busques una referència i allà tens la informació del registre. Si tu vols aquella documentació, si no està digitalitzada, que és en la majoria dels casos, pots demanar hora i consultar-lo a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Amb l'acord que tenim amb nosaltres ens fan aquesta gestió. L'altra cosa que també us podeu trobar quan feu una cerca sobre arxius en línia és documents ja digitalitzats. És a dir, no només el registre, no només la descripció d'allò que hi ha, sinó que tu puguis veure el document. Això passa amb moltes fotografies que tenim del fons Cabana, sobretot, que és un dels fons fotogràfic més important, o més important a nivell de volum i d'època també, a principis del segle XX, cap endavant, que tenim publicat en el portal. d'arxius en línia. També pots veure els pergamins, que en tenim poquets, perquè, per el que he dit abans, no? La nostra història a nivell d'arxivística, de documentació, és a partir sobretot del 18-19, però tenim 8 i 7 pergamins que els tenim digitalitzats. Estan en línia, es pots accedir amb alta qualitat. I també tenim les actes de ple de l'Ajuntament, que també estan totes digitalitzades i estan en línia fins als anys 70, més o menys, aproximadament, que es poden arribar a consultar. Tant sigui a través de l'Arxiu Nacional de Catalunya portades en línia, com altra documentació que també tenim digitalitzada, que tenim a la nostra pàgina web, com revistes de Sant Cugat, etc etc. Això, per no fer que la gent no sàpiga on ha d'anar, ho centralitzem tot a través de la nostra pàgina web, i allà es tenen enllaços que diu aquesta informació la pots consultar aquí, i vas a l'Arxius en línia, o vas al nostre repositori, etc etc.
I si, digues.
No, llavors també fem activitats com a tal. O sigui, com em preguntaves, no?, de com fem aquesta difusió. Sí. Una és publicant això i l'altra intentar fer activitats perquè el màxim de gent pugui venir i conèixer l'arxiu, conèixer què fem, i intentem fer activitats una mica de forma didàctica pels nens, o últimament estem fent activitats que expliquen què és un arxiu d'una manera diferent, fins i tot de forma teatralitzada, que és les últimes activitats que estem muntant. Vale.
Aquestes són, diríem que són alguns dels serveis que feu, el de la informació pròpiament, el de la consulta de documentació administrativa i també històrica del municipi, aquest servei de reproducció documental, la biblioteca, no?
Sí, nosaltres, biblioteca auxiliar, en tenim. El que estem parlant justament és amb la biblioteca de Sant Cugat, per veure com ho podem gestionar, perquè potser és més fàcil que es gestionés d'una altra manera o que es gestioni directament des de la biblioteca. És una biblioteca auxiliar que al final ajudava molt els investigadors quan venien, però també és veritat que l'hem de repensar perquè sigui molt més útil, no? I és justament ara estem en un projecte de repensar la biblioteca.
I la hemeroteca local, és a dir, totes aquelles publicacions que s'han fet al municipi,
sí,
no?
Exacte, tenim per exemple la Garba, l'Avenir, totes les publicacions antigues, que tenim nosaltres tota la publicació, i algunes d'elles també estan publicades en línia, digitalitzades i publicades.
I l'organització de visites, feu visites, és a dir, la gent pot anar a conèixer, no?
Sí, exacte. Les canalitzem, les canalitzem a través d'aquestes activitats, normalment. Està, per exemple, en el pla educatiu, amb les escoles, tenim una activitat que és visitar l'arxiu, però el que fem és... Tenim una mascota, que és un titella, que es diu l'Ot del Paperot, que el que fem és un titella que és un ratolí, vale? Que nosaltres juguem aquesta idea del ratolí.
Amb la rata de biblioteca,
sí,
no?
Exacte, ho transformem en ratolí d'arxiu, sí. No? Però li donem una mica de volta, perquè al final el ratolí és el nostre arxiver, i el que fem és que els nens puguin anar a conèixer l'arxiu a través d'aquest personatge, no? Que el que fem és que els ensenyem la caixa, que ell viu en una caixa, i allà hi ha tot de documents que ell guarda, i després quan obrim la caixa la ratolí normalment no hi és perquè és molt tímid, i l'han de descobrir anar a dintre dels dipòsits de l'arxiu, a les sales, i anar veient a veure fins que aconsegueixen trobar on està el ratolí que s'amaga, no? I això ens ajuda també a entrar en una mica dinàmica amb ells i entrar dintre el dipòsit sense que sigui tan pesat, a part que els agrada molt entrar al dipòsit perquè hi ha els volants típics dels armaris, que això els encanta, i els ajudem i els ensenyem finalment a fer caixes, a fer la seva caixa, el seu propi arxiu, que això al final, que sempre diem, la història del poble és la història de cadascú, no? I clar, cadascú hem de saber guardar el més important, perquè allò ens identifica, no? I és una mica el que els intentem transmetre amb aquestes visites que organitzem. I sempre que algú vulgui visitar veure l'arxiu, lògicament, portes obertes, i si algun grup ens demana anar-lo a veure fora d'aquestes activitats infantils, també organitzem activitats, les visites, les que es necessitin.
Però per al públic en general hi ha programades unes hores, uns dies, o com funciona?
Pel públic en general no hi ha una programació específica. És a dir, nosaltres la majoria de gent que ens ve a veure és perquè són usuaris de l'arxiu que necessiten informació. No pensem només en historiadors i historiadores, que aquest és, de fet, és representen el volum més petit de gent que ens ve a veure.
Sí.
Sí, estem parlant de molt poca gent. La majoria de gent que ens ve a veure a l'arxiu és gent que doncs, té una necessitat particular, privada, de consultar documentació, no? Perquè té una casa que ha de reformar o perquè vol comprar, adquirir un local i tot. Doncs necessita veure els plànols, necessita veure la documentació, qualsevol cosa, alguna incidència o fins i tot algun tema d'un projecte urbanístic i vol veure com es va fer en la seva època. Llavors, aquest és el volum més gran de gent que rebem a l'arxiu. Més que l'investigador, que ja ens agradaria que n'hi haguessin més, però aquest potser és un dels volums més petits, que lògicament una persona, un investigador, et consultarà molt de documentació i un particular consultarà només un expedient, perquè és el que li interessa, però a nivell de consulta, de volum de consulta de gent. Llavors ens ocupa molt aquest espai, no tenim organitzades activitats així en general, per dir, mira, aquest espai aquest ens podeu venir a veure, però sí que si algú vol veure'ns, ens ho diu i nosaltres organitzem una visita amb tota la documentació. Per això que fem és vehicular-ho més a través d'activitats lúdiques a fora del propi espai de l'arxiu, i per això sempre intentem, per festa major i per les activitats de Nadal, fer un parell d'activitats com a mínim com a arxiu i sortir fora i que així també vegin què és el que fem, no?
I com està organitzat? Abans, quan feia referència a les visites escolars, no?, que des que els hi feia molta gràcia lo dels calaixos, sí, i tal. Si imaginem, un se'n va per primera vegada a l'arxiu municipal de Sant Cugat i què es troba?
Bé, el que és pròpiament l'arxiu, la sala, és a dir, nosaltres tenim diferents espais entre l'arxiu. L'arxiu ubicat, perquè ens en va començar, està sota de l'Ajuntament, vale? L'Ajuntament de la plaça de la Vila, a sota, al Menjú, és on tenim la part de lo que és l'oficina pròpiament de treball i també els dipòsits. Quan diem dipòsits volem dir les sales on hi ha documentació, vale? On hi ha tots els armaris amb la documentació. Aquí tenim la majoria de... Tenim tres sales, vale? tres dipòsits grans de documentació, però tenim un altre dipòsit, una altra sala, que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'aquí ve la nostra relació també, aquesta relació estreta que tenim amb els que treballen allà, amb la Generalitat i amb això. De fet, ja des dels anys 90 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per la cessió dels terrenys per construir l'Arxiu Nacional. I des d'aquella època l'arxiu sempre ha tingut un dipòsit, una sala allà autònoma. És l'única sala de treball autònoma respecte a la resta de sales que hi ha a l'Arxiu Nacional. Vale? La resta la controlen elles, aquestes nosaltres fem l'inventari, però és una sala on tenim la documentació més antiga. O sigui, la històrica, per mi, el que en diem històrica, està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, diguéssim, com dipositada, diguéssim, emmagatzemada. Vale? Nosaltres el que fem és la gestió i ells ens ofereixen un servei que ara signarem un nou conveni per acabar-ho d'establir, un servei de sessió, bueno, d'oferiment del que es diu servei a sala. Si ve un investigador allà directament a l'Arxiu Nacional i tenim inventariada de documentació, la serveixen aquí, aquest espai. Aquest dipòsit està allà i els altres tres els tenim a l'Ajuntament. Nosaltres, quan arribéssiu a l'arxiu, primer trobaríeu l'espai d'oficina, que és on treballem tot el personal de l'arxiu, i després passem ja, que és a la part de les tres sales que tenim de dipòsits, que són armaris compactes, que són aquests que van en volant, que es mouen, no sé si n'heu vist mai cap, però és d'aquests uns carrils que fan que es moguin els armaris. Això que ens ajuda és a guanyar, es guanya el 50% de l'espai respecte a un armari fixe. Llavors, això que ens fa és poder emmagatzemar molta més documentació de la que es podria en un espai convencional. I, bàsicament, són armaris amb lleixes, caixes i també planeres, que amb diferents calaixos que ens serveixen també per mantenir que són els plànols i documentació així de formats especials.
Et sembla que parlem dels projectes que teniu, perquè sí, teniu alguns i de molt recents que també tenen a veure doncs, amb tot el que ens està ocupant una mica tots, no?, en molts àmbits, com per exemple el tema de la intel·ligència artificial. Però també teniu un altre que fa referència als fons privats.
Sí, exacte. Començant, mira, si vols, pel mapa de fons privats, aquest ens fa especial il·lusió, que passa que i també volem, i aprofito per animar aquí, que la gent que vulgui, doncs, aquí estem, no?, per intentar-lo completar. Al final, nosaltres el que volem fer, el que ens vam pensar, és que nosaltres, el que deia abans, no?, la història del... la història de Sant Cugat i com som avui ens defineix molt, no només per la documentació que genera l'Ajuntament, que és una part, sempre la relació de poder, no? És a dir, qui fa la història, la fa el que té el poder en el seu moment, no? Ara queda molt lleig de l'Ajuntament actual, però si ens fiquem en època franquista entendrem perfectament què
sí,
vol dir això.
Sí.
És a dir, és un relat, és el relat oficial, no? Llavors hi ha un relat que no és l'oficial, que si no tens la documentació que va generar aquesta gent que estava fora del relat oficial, no tens una completa dimensió del context històric, social, cultural d'una població, no? Però avui en dia també ho hem de vetllar, encara que estiguem en un estat democràtic. És evident que, nosaltres diem, l'arxivística és política, en el sentit de que és evident que nosaltres el que estem fent és guardar documentació de l'Ajuntament, que és la documentació que genera un òrgan oficial que té una sèrie de polítiques vinculades, no? Llavors, nosaltres el que diem és a dir, necessitem, per completar aquesta visió, la visió de la resta de gent que està, pues, que no està en aquests òrgans, no? Pues, d'entitats que estan culturals, socials, etc, de totes les entitats de Sant Cugat, però fins i tot també de les particulars, perquè la història de Sant Cugat és un trencaclosques. Cada peça petita és cada persona que crea documentació i que amb la documentació que va creant va construint també història, va construint llaços de relacions entre altres persones, i amb això acabes entenent com funciona més Sant Cugat que no només amb la part oficial.
I l'altre, que no ens queda temps, i sí que m'agradaria que l'esmentéssim, ni que sigui per saber en quin punt esteu.
Sí. L'altre és la intel·ligència artificial. El que estem fent és provar amb aquesta nova tecnologia, i ho hem provat amb dos projectes molt concrets. Un era aplicant intel·ligència artificial sobre un fons d'imatges, és a dir, sobre un munt d'imatges, i que ens fes una espècie de classificació automàtica de les imatges. Ho vam fer amb un grup d'artistes, perquè el que vam crear és un producte audiovisual que vam ensenyar quan es va fer el Congrés de Sant Cugat d'Arxivística, però que està publicat al web, i es poden veure imatges com es van movent a raó d'aquesta classificació que fa la intel·ligència. I l'altre, que és el més recent, és que m'he aplicat intel·ligència artificial sobre fons, sobre els padrons històrics d'habitants, sobre els padrons del principi del segle XX, i això fa que qualsevol persona, a través de l'aplicació que tenim a la web enllaçada, pugui cercar sobre aquests fons alhora, amb un cercador, i el que et fa la intel·ligència artificial, que són fons manuscrits, és agafar la dada de la traça de la persona i saber si allò és una M o una N, i et diu, busco tots els que van ser forners, i et busca en els quatre
Ostres,
padrons.
Jo crec que potser algun dia haurem de dedicar-nos exclusivament a parlar d'alguns d'aquests projectes per fer-ho amb més calma, més tranquil·litat i veure més el detall. De moment agraïm al Francesc Jiménez, que avui ens ha acompanyat en aquesta primera sessió de l'Arxiu Municipal al Faves Comptades. Francesc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Bon dia.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Avui tornem a parlar de gastronomia amb la col·laboració de The Play Cook i el seu director d'operacions, en Gerard Pintó. Avui per referir-nos a la cuina com a eina pedagògica i de transmissió de valors. Gerard, benvingut.
Hola, què tal? Com estem?
Com és important, la cuina? Estem parlant, això, d'ensenyar a través de la cuina i de transmetre valors. Ja vam parlar de transmetre valors en la primera sessió i ara continuarem fent, però ara ens centrem en un target, podríem dir, més jovenet, no? Uh-huh. La canalla, els infants, perquè hi ha molta cosa a parlar sobre aquest tema.
Doncs sí. De fet, nosaltres a The Play Cook, en el seu moment, vam fer una espècie com de, el que es diu, un rebranding, i vam fer com una nova marca, i sempre hi ha estat present, però no com a tal, i amb el temps vam crear el que és The Play Cook Kids, no?, per poder treballar i enfocar-nos molt en aquests temes. I bueno, doncs sí, una mica l'objectiu de tenir com aquesta marca una miqueta més diferenciada és poder fer entendre a la societat, en aquest cas, que cuinar doncs va més enllà d'alimentar-se bé. També és una eina, doncs, també per gaudir, evidentment, i també per transmetre valors i per poder treballar també les emocions. Al final, a través de com estàs a la taula, amb la família, en aquest cas ens situem en un espai molt familiar, no? Gent que té fills i filles, al final és un molt bon moment quan estàs menjant amb ells també per treballar, doncs això, emocions. I
a la qüestió més pedagògica, a veure, algú pot preguntar, i què poden aprendre amb la cuina els nostres fills?
Clar, o sigui, jo potser em poso ja amb el meu barret, no?, de director de Play Cook, i crec que el que hem de transmetre, que és per on anava, són aquelles emocions correctes, no? Clar, es poden transmetre moltes coses, des de avui estem sopant i això que estàs menjant és un taco mexicà, i parlar de cultura i explicar-li una cosa més cultural als més petits i als més grans, de vegades també, doncs això, a fer entendre que allò que s'estan menjant no és obligatori o és obligatori, que és el que a les nostres llars s'ha transmès durant molts anys, no? Com dir, si no et menges la verdura, no tindràs la carn arrebossada, no? Això què és? Això és transmetre una emoció de que la carn arrebossada és el premi i la verdura és el càstig que has de tenir abans del premi, no? Mm. No normalitzem que les dues coses són iguals, les estem, i això afecta a les emocions dels més petits, evidentment.
Clar.
I ens afecta quan som grans.
I, efectivament, mira, hi havia uns dibuixos animats que deia que no li agradava el pebrot.
Mm-hmm.
Te'n recordes, d'en Xinxan?
Xinxan, i tant.
És veritat que encara es manté molt el tema del càstig o el premi amb els més petits, i amb això, doncs, una mica comencem a posar etiquetes a aquells productes, a aquells plats que ens costarà d'assimilar fins que no siguem més grans?
Clar. I justament per això que estàs dient, per això nosaltres intentem treballar, bueno, intentem, i per sort puc dir que crec que ho aconseguim. Treballar, per exemple, en les extraescolars, que és una activitat de cuina, les extraescolars de cuina que es fan a The Play Cook Kids, al final el que fas és... no és una sessió, no venen a fer un taller, els petits. Els infants estan allà durant tot el curs i tens molta més facilitat doncs, perquè hi hagi un projecte i uns objectius darrere d'aquestes sessions i que no només vinguin a cuinar, sinó que vinguin a normalitzar treballar amb un pebrot, no?, o amb un xampinyó. És a dir, nosaltres sabem quins són els no perquè siguem... no tenim una bola de vidre màgica, no? Sabem, perquè hi ha estudis, que hi ha certs grups d'aliments que tenen molt poca adhesió en els infants. Doncs aquests, en les nostres activitats, justament estan presents per intentar augmentar aquesta adhesió a aliments que més costen als infants. I com ho fem? Bueno, això seria doncs, peix, llegum, fruita, verdura... com ho fem, això? Doncs normalitzant-los, estan allà. Ells cuinen, ho veuen, ho toquen... I no estan obligats a menjar-s'ho tampoc, però ho estan tocant, veient i treballant. I després s'ho enduen a casa, i les famílies ho obren amb la família, li ensenyen a l'orgull, he cuinat aquest, jo què sé, yakisoba japonès, potser no és una recepta que potser ells no havien escoltat mai, però que està ple també de verdura saltejada, no? I al final, això no és una màquina expenedora on jo poso una moneda i em surt
un plat,
no? Mm-hmm. Hi haurà nens que després no ho provaran tampoc, però és igual, ja ho han treballat i ja han començat a normalitzar-ho i a tenir-ho com una cosa que hi ha molts nens que l'únic que veuen són els ingredients a taula en el plat i no entren mai en aquell procés. I...
Hauríem d'eliminar, doncs, això de premi i càstig?
Bueno, jo crec que és evident. I, de fet, les famílies que ho apliquen tenen resultats bons. També és veritat que si els teus fills tenen certa edat, dir, ah, doncs mira, que maco això que està dient el Gerard, anem a aplicar-ho. No és fàcil. Hi ha dinàmiques i bueno, doncs al final actituds adquirides que són complexes de canviar. Però les famílies que ho treballen des d'un principi, els resultats, evidentment, són bons. Però, bueno, al final... el tema del premi es pot extendre a altres situacions.
Com per exemple?
Pues com per exemple quan fem una celebració. Quan és l'aniversari dels nostres fills,
sí.
Si tothom fa una petita reflexió, què hi està posant? Què fem que els nostres fills relacionin amb un dia festiu, un dia especial?
Totes aquelles coses que segurament els hi prohibirien durant un dia normal, no?
Per tant... això és el peix que es mossega la cua.
Uh-huh.
Ja estem prohibint, i quan prohibeixes ja li fas veure als petits que hi ha coses que sí i hi ha coses que no. Quan potser el que hauríem de fer és lluitar perquè quan passi per davant de la botiga de verdures, digui, mira el pebrot amb el que vaig cuinar jo un dia. Comprem pebrot? Que lluitar perquè també ens demanin pebrot i no només ens demanin les dinosaurios plenes de sucres refinats, bueno, sempre els sucres sempre són refinats, farines refinades, olis vegetals refinats també, és el que ens demanen, no ens demanen el pebrot, ens demanen les galetes.
Per tant, portes obertes a la cuina de casa nostra per tothom, per grans, per petits i per compartir. Parlàvem la setmana passada d'estrenyar aquests lligams, aquestes relacions entre les persones, no? El fet de socialitzar. Quan van els infants als teus tallers a The Play Cook, socialitzen. Aprenen tots aquests valors que estem comentant, però el més important és aquesta coneixença, aquesta proximitat pel fet d'experimentar directament amb els productes i de crear, mm-hmm. No?
Exactament, sí, sí. Tots són fases del procés que al final són necessàries i que hi ha algunes que ho són més que d'altres. És a dir, potser podem pensar que és necessari que ells sàpiguen que una cosa és saludable o no, però potser dintre de l'escala de necessitats és menys necessari això i és més necessari que toquin i que vegin els ingredients i que experimentin. Uh-huh. Aleshores, potser ens hem equivocat amb quina és l'escala, no?, de necessitats, i hem prioritzat dir-li al nostre fill que les galetes no són bones. I hi ha famílies que no ho diuen i que els donen galetes. I no passa res, perquè al final no ho fan perquè volin fer mal als seus fills, evidentment. Molts cops és perquè no són conscients de fins a quin cert punt, parlo de les galetes, ja m'enteneu, és un genèric. No és, hi ha famílies que no és, fins a un cert punt, o potser no entra dintre la seva escala de prioritat, o potser no són conscients de entre cometes, el mal també que això pot arribar a fer. I potser hem col·locat a l'escala de prioritat moltes famílies que estan més conscienciades amb això, un camí que no és el millor, segons la meva opinió, i és dir-los als seus fills què és bo, què és dolent, què poden menjar i què no, i racionar-ho més amb què està bé i què està malament, què és saludable i què no, inclús quan a un nen el que si és saludable i el que no li entra per una orella i li surt per l'altra, perquè després quan surt de l'escola, si li dones una poma i un boll i cau, t'agafarà el boll i cau, perquè el preferirà, perquè no s'ha treballat les emocions, no s'han treballat el fet de que tot, quan és època de faves, potser podríem dir a casa, és època de faves i fem una festa, i la festa de la fava, no? Poso un exemple, no? Que sentia d'un xef molt famós una vegada, i no és així, al revés, és el que diem. Hi ha una festa d'aniversari, chetos pelotazos, el bocata de Bimbo de nocilla, i etc. i un llarg etc. que tothom el coneix i que tothom l'ha experimentat i que tothom l'ha gaudit també.
Mira, casualment aquesta setmana he trobat una informació que parlava, era un nutricionista que reflexionava, feia un estudi sobre si han canviat els nostres hàbits, de manera que ens preguntava hem deixat de donar-li prioritat a la qualitat del menjar que fem, i posava d'excusa el temps i el preu dels productes, no? Uh-huh. Com arguments per justificar que és que mengem malament, que mengem ràpid i corrents, que mengem qualsevol cosa. Però després hi havia una cosa també molt interessant que parlava del gust, d'assaborir un menjar, un plat. I això és una cosa que també tinc la sensació que potser no sé si estem perdent. És a dir, que tu et mengis uns macarrons o uns fideus a la cassola o un marmitaco o el que sigui, un plat preparat, uh-huh, cuinat, uh-huh, amb el temps que requereix, uh-huh, i que el puguis assaborir.
Clar. Aquí hi ha dos temes.
Sí, hi ha dos temes.
Cuinar un plat de cullera, que és els exemples que hi posaves, entre cometes, uns macarrons serien un plat de cullera, uns fideus a la cassola, un marmitaco, sí. I assaborir un plat, també assaborir és temps, perquè vol dir que no estic menjant a correcuita, no? Clar, assaborir-lo jo crec que és algo que tothom hauria de poder tenir temps. Però per cuinar-lo és veritat, que al final la societat ens porta on ens porta. Bueno, jo crec que sí que no és una excusa el temps per cuinar, perquè hi ha moltíssimes receptes. Jo inclús et diria, és que crec que és més fàcil trobar receptes ràpides, saludables, que no receptes que triguis molta estona i que siguin saludables. Aleshores, clar, són més saludables uns fideus a la cassola que trigaràs una estona en fer-los perquè has de fer el seu sofregit, si el fas amb costella, la costella ha de guisar una mica, potser el punt més ràpid és la cocció del fideu, no?, que és els últims 10 minuts, com a molt. Mm-hmm. Per mi això no és més saludable que fer aquella costella que has utilitzat pels fideus, fer-la al forn o agafar un altre tipus de carn que sigui o alguna cosa de peix, algun element proteic i fer-lo a la planxa, o d'una altra manera que sigui més ràpida, i acompanyar-ho de qualsevol guarnició, un saltejat de verdures o una amanida feta amb albocat i ruca i algun tomàquet si és temporada, això trigues molt menys i per mi és més saludable, perquè al final també t'estàs estalviant potser el fideu, que el 95% de les persones serà fet amb farina refinada. Mm-hmm. Amb el que...
Ostres, podríem estar parlant molta estona,
no,
de tot això, però sí que jo crec que avui hem posat un punt de partida per aquesta reflexió que hauríem de fer tots plegats de la cuina, com dèiem al principi, com a eina pedagògica i de transmissió de valors, que no ho perdem de vista, que intentem eliminar tot això del càstig i del premi, que no ens portarà a bon port, i que obrim les portes de la cuina, si us plau, que vinguin les criatures i que compartim amb ells, que serà un gust. Gerard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Recordem que The Play Cook és un espai on posar en pràctica tot allò bo que té la cuina i que aporta a la nostra societat. Fins aquí aquest Faves Contades d'avui. Fins demà. Adéu-siau.